Ahir dimecres va començar la campanya de la renda 2023, que s'allargarà fins a l'1 de juliol. També aquest any hi ha novetats i les volem analitzar amb una persona experta. Per això hem convidat al Connectats la Sònia Pujol, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Sònia, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Què tal?
Doncs estem interessats a saber quines són totes aquestes novetats, que no són poques, i ens interessa molt per anar en compte a l'hora de fer la nostra declaració de la renda. Per tant, comencem per saber qui està obligat a fer la declaració.
Molt bé, doncs realment sí que hi ha certes novetats. El que passa que, bueno, està bé perquè no són tantes com les que hi havia respecte de l'any passat a l'any anterior, per tant... En relació als que estan obligats a fer la renda, aquest any, com l'any passat, estan obligats els que no han guanyat més de 22, els que han guanyat més de 22.000 euros només si tenen un pagador, i respecte als que tenen dos pagadors o més, aquest any han pujat l'exempció, per tant, els que no estan obligats poden arribar a guanyar 15.000 euros. És a partir de 15.000 euros quan han de presentar la renda.
O sigui que el marge l'han pujat a 1.000 euros.
1.000 euros respecte de l'any passat. L'any passat els que tenien dos pagadors, la suma d'ells havien de fer 14.000. I a partir de 14.000 havien de presentar la renda i tenien l'obligació de declaració. Però aquest any ha pujat 1.000 euros, exacte.
Uh-huh. Recordem que les opcions que tenim per presentar la renda són a través d'internet, a través de telèfon. Fins al dia 29 d'abril no es podrà demanar hora per fer aquesta declaració via telefònica, que s'activarà a partir del dia 7 de maig, i també presencial a partir del dia 29 de maig, no?, que es podrà demanar cita per anar presencialment. Però anem, a banda d'això, anem a les novetats. Autònoms, mares amb fills menors de 3 anys o usuaris de plataformes com Bizum, Wallapop, entre altres, són els principals afectats. Comencem pels autònoms. Quina diferència hi ha? Què passa aquest any amb els autònoms?
Aquest any, respecte de l'any anterior, en l'any 2022, per tant, l'any passat, el juny del 2023, estaven obligats a fer la renda als autònoms que havien guanyat a partir de 1.000 euros de rendiment. O sigui, que havien facturat més de 1.000 euros. Aquest any, per contra, estan obligats a fer la renda tots els autònoms, tots aquells que han cotitzat pel sistema RETA, que és el règim d'autònoms de l'estat espanyol. Per tant, la pregunta seria, i si no he guanyat res, malgrat estar donat d'alta d'autònoms, he de fer la renda? Sí, exactament, perquè ells el que necessiten, i doncs el que necessita és confrontar si la cotització dels teus autònoms al llarg de cada mes durant el 2023 és la correcta. No sé si és... Respecte a l'any 2023, a principis d'any de gener, va canviar la llei d'autònoms i a dia d'avui no podem escollir la cotització, sinó que la nostra cotització va a raó del rendiment que hem tingut al llarg de l'any. I, per tant, a Hisenda necessita saber si el que nosaltres hem pagat cada mes de l'any 2023 és l'import correcte o hauríem de pagar més o hauríem de pagar menys. I això només ho sabem quan fem la renda.
Clar, o sigui que no s'escapa ningú aquí.
No s'escapa ningú.
No s'escapa ningú, no.
No, després de fer la renda, Hisenda contrastarà amb Seguretat Social si hem pagat adequadament l'any 2023 i si no ho hem fet ens arribarà una carta dient que hem de pagar la diferència.
És una manera de reajustar, no?, els autònoms que es paguen.
Per això nosaltres els gestors, des del Col·legi de Gestors, especialment des de la Comissió Fiscal, sempre informem de que, sisplau, els autònoms haurien d'estar cada dia més en contacte amb els seus gestors perquè, de tant en tant, si veus que la teva facturació al llarg de l'any canvia o es modifica en relació a el que era previsible, és molt recomanable canviar la cotització, perquè no és el mateix canviar-la ara, que estem a temps, que no després de fer la renda, que t'arribi la carta i has de pagar una quantitat molt elevada que previsiblement no era l'esperada.
Molt bé. Doncs està clar, a partir d'ara, amb aquesta renda, tots estan obligats a fer la declaració. Anem amb les mares. Les mares amb fills menors de 3 anys. Què passa?
Sí. Les mares amb fills de menors de 3 anys tenien dret a la deducció per maternitat, però només en els casos en què fossin mares treballadores. És a dir, mares treballadores o autònomes, tant per compte aliena com si cotitzaven el règim d'autònoms. La diferència a dia d'avui és que han homologat a la posició de mares treballadores a les senyores que han estat donat d'alta de l'atur o aquelles autònoma que també ho han estat dintre del règim d'atur. Saps que els autònoms a dia d'avui tenen un atur, és veritat que no el mateix que el del règim de part compte aliena, però també en tenen.
Però em sembla que en aquest apartat també s'inclouen altres especificitats o altres situacions, altres casos, no? Com en el cas de parelles que tenen fills adoptats o pares, que en cas de mort de la mare...
Sí? Sí, és cert, és veritat. A més de les dones que han estat a l'atur, que se les homologa la posició de les mares treballadores, també poden accedir a aquests 1.200 euros de deducció de maternitat aquells pares que, per desgràcia, durant l'any d'exercici fiscal, la mare ha mort, o aquelles parelles de fet, d'acord, que en un moment donat per la situació de defunció o d'òbit, el pare pot arribar a accedir a la deducció per maternitat per tenir un fill menor de 3 anys. Recordo també que l'últim mes del nen, és a dir, l'any en què el nen fa els 3 anys, aquell mes ja no es considera part de la deducció. Que és molt important perquè, per desgràcia, a vegades hi ha problemes i després rebem les típiques cartes d'hisenda demanant aquells 100 euros de més per la deducció de maternitat.
Anem a una de les novetats que ha posat a tothom en alerta, amb el tema de les plataformes digitals.
Exacte.
Estem parlant de Wallapop, de Vinted, de Bizum, la gent s'ha espantat moltíssim, però què és el que cal saber respecte d'això? Ens afectarà, no ens afectarà? Els usuaris que traginem amb poques quantitats?
A veure, el més important és tenir en compte que no som els mateixos un autònom que una persona particular que rep un Bizum. I sobretot hem de diferenciar el que és una plataforma de Bizum del que són plataformes de compra-venda entre particulars com són la Wallapop, Vinted i demés. No tenen res a veure. En primer lloc, si et sembla bé, per diferenciar una mica les posicions, parlem de Bizum.
Bé, correcte.
El Bizum és una plataforma d'intercanvi de diners, és a dir, de traspàs de diners entre particulars. D'acord? Aleshores, teníem, en el mundanal el ruido que dic jo, no? Aquella entesa de que tot el que passamos por Bizum no sale en ninguna parte. Doncs, per desgràcia, hem d'informar, i és molt important que sàpiguen, que Hisenda coneix tots els moviments bancaris de tots els contribuents espanyols. Diferent és que per les circumstàncies personals de cadascú no es tinguin en compte o no es vegin posicionats en una posició de fer una complementària o de que rebin una carta a Hisenda demanant informació sobre la declaració de la renda. Aleshores, el que és important és tenir en compte que no és el mateix una persona que rep 8 Bizums després d'un dinar dels comensals que no havien pagat la compta directament al restaurant, que un senyor que té una professió i que els seus clients li paguen per Bizum les factures o no li paguen, millor, les prestacions de servei. Aleshores, Hisenda té molt en compte els moviments, però evidentment no ens vindrà a buscar perquè hagin rebut al llarg de l'any 2.000 euros en Bizums, probablement. Però sí podria ser que li arribi una complementària a una persona que té un negoci, i hagi rebut 3.000 o 4.000 euros en Bizums i aquells diners es vegin que no s'han declarat. M'explico? Aleshores, únicament les tenia en compte, sobretot també fer referència que el concepte del Bizum no està posat per si... Vull dir que tinguem en compte que posem el concepte de Bizum, que això també és important, perquè al final, igual que veuen els moviments, també veuen els conceptes, i que sobretot ho tinguin en compte, especialment aquelles persones que tenen un negoci o es dediquen a fer empresaris o tenen un negoci per compte pròpia, que són probablement els que més estan fiscalitzats.
I aquí podríem posar una nota a peu de pàgina, vigileu amb les brometes que es fan quan posem el concepte.
Exacte, sí. Corria per aquí algú que feia referència i, hombre, no pongas en el concepto que es para droga, ¿no? Por favor.
Sí,
no?
Sí.
És una tonteria, és veritat, però... I probablement pues, el senyor de turno que rep això dels comensals del sopar de Sant Joan pues no passarà res i quedarà en una broma simpàtica, no?, en el que tots ens hem rigut molt, però si això comença a rebre altres persones que d'alguna manera pues, tenen una pestanyeta a Hisenda, que vol dir que són autònoms, o tenen un negoci i, a més, aquests diners justament els acaben rebent amb una compte que és l'habitual, doncs reben les prestacions de serveis que fan els seus clients, doncs, bueno, no passarà res probablement si és una quantitat molt petiteta, però sí que és veritat que sortirà dintre d'una declaració d'una inspecció, és probable.
Clar. Anem a un Wallapop i Vinted.
Exacte, sí. Volia diferenciar-ho perquè realment a vegades es confonen les coses i no té res a veure amb un Bizum. El Wallapop i el Vinted són plataformes de compra-venta entre particulars. ¿Vale? Aleshores, Des de fa molts anys, la normativa fiscal estableix que, evidentment, quan un particular compra a un altre particular un bé de segona mà, evidentment, a part de declarar-ho a la Hisenda catalana, també s'ha de declarar la diferència patrimonial, és a dir, el guany que s'ha obtingut d'aquesta compraventa per part del venedor. Diferent és que habitualment no és una cosa que es faci, d'acord? Ho deixem aquí. Què ha passat ara? Que el que abans era una informació totalment privada entre particulars, comprador i venedor, i que en tot cas qui s'interessava per aquesta informació o transacció era la plataforma que donava peu a aquest noviazgo, no, per dir-ho d'alguna manera, és que ha sortit una normativa que està vigent des de l'any 2023, per tant d'una manera retroactiva, perquè aquestes plataformes des d'aquest moment estan obligades a informar de totes aquestes transaccions a la Hisenda espanyola. És a dir, des d'aquest any, que la informació estan obligats a donar-la aquest any fins a finals d'abril i respecte ja de l'any vinent la informació s'haurà de traspassar a Hisenda cada gener de cada any, aquestes plataformes estan obligades a donar la informació de les transaccions que existeixen entre particulars al llarg de tot l'any anterior. Per tant, a les nostres dades fiscals és probable que surti totes les transaccions que hem realitzat també en aquestes dites plataformes. Què passa? Que ens demanarà s'informa de qualsevol transacció? No. S'informen de les transaccions d'un particular que ha realitzat a partir de 2.000 euros o de més de 30 operacions realitzades al llarg de l'any. I per què ho fan això? Bàsicament perquè necessiten dades. Estem en l'era de la big data, no? Mientras más datos tengamos, más poderosos somos. Aleshores, el que hem de fer els particulars, en aquest cas, és, si hem rebut guanys patrimonials com a conseqüència d'aquestes vendes, evidentment, si compramos ropa de Zara en Vinted, pues probablemente la compraremos muy barata y el vendedor pues no guanyarà diners perquè l'haurà comprat molt més cara que l'ha tornat a vendre. Però si comprem pues, bosses de luxe, roba d'unes marques molt d'un luxe més elevat, és probable que potser es revalorin amb els anys o per circumstàncies pues, de línies molt privades i també aleshores aquests guanys patrimonials sí que sortiran a la llum i és molt recomanable i nosaltres sempre demanem que s'informin amb el seu gestor des de la nostra comissió de fiscalitat del Col·legi de Gestors que, sisplau, demanin informació perquè es poden veure implicats en una inspecció per culpa d'aquestes operacions econòmiques.
Doncs ha quedat clar. Anem amb altres deduccions, perquè no ens queda massa temps i encara tenim cosetes per comentar. Respecte de reformes que tenen a veure amb l'eficiència energètica, les famoses plaques solars, no?, per exemple?
Per exemple.
Com afecta?
Parlem de les reformes d'eficiència energètica tant en el que és, per exemple, reformes de calefacció o refrigeració, ¿vale? O el que, com bé comentava Carme, les plaques solars. Nosaltres en aquest any tenim una deducció d'un 20% sobre un màxim de 5.000 euros de cost de la reforma respecte de la calefacció. I respecte de les plaques solars o l'energia primària, com li diem nosaltres, tenim fins a un 40% sobre un màxim de 7.500 euros. Això és molt important, però sobretot deixa'm que remarqui que és rellevant. Normalment els particulars encarreguem aquestes obres a empreses però, i ens pensem que aquestes empreses ens donaran tota la informació, d'acord? I per tant, amb aquesta informació podrem fer la renta tranquil·lament. Però és molt important recordar-los que han de tenir sempre el certificat energètic abans de la reforma i el posterior. Perquè, per desgràcia, normalment el certificat inicial no el porta ningú. I, per tant, es perden la possibilitat de demanar aquestes deduccions a la declaració de l'ARE.
Per veure exactament la millora, no? Quina és l'eficiència...
Clar, perquè si no, no hi ha comparativa. Clar, realment la deducció es fa perquè tu estàs millorant el planeta, per dir-ho d'alguna manera. Però com que Hisenda sempre demana comprovació de tot, l'única manera de comprovar realment aquesta eficiència és comprovant què tenies abans i què tens a posteriori després de la reforma.
Alguna reforma més de les que s'acostumen a fer a casa entren, es dedueixen o no?
Tenim una rehabilitació energètica de les vivendes en relació amb el que són les finestres, també, i crec que no hi ha gaire coses més. No, en relació a això no tenim res més. Diferent és que consideris el tema de dintre de l'ús, ja no seria de vivenda, però sí que entraria dintre del que és l'energia, és el tema dels vehicles elèctrics.
Correcte.
D'acord? Que en aquest cas el que és l'endoll del vehicle elèctric que normalment tenim a casa nostra, no?, en el pàrquing de la casa o en el garatge de la casa,
el punt de càrrega,
hi hauria una deducció. Exacte, la càrrega del vehicle. Uh-huh. Aquí, en relació a les vivendes, com em preguntaves, aquí també hi ha una petita deducció, d'acord? Però sí que és superimportant, respecte a tot el que té a veure amb els vehicles i amb l'endoll dels vehicles, és que tots han d'estar o posats a la vivenda respecte a la de l'endoll o la compra del vehicle des del dia 30 de juny del 2023. És a dir, tots els que hem comprat prèviament al semestre inicial, o sigui, en el, durant el primer semestre de l'any, no tindrem dret a aquesta deducció.
Vaja, ens hem precipitat, sí, no, doncs? Ja.
Bueno, la normativa va sortir aquell dia i aleshores normalment la normativa no és atractiva, sinó des del dia en què es publica el BOE en endavant.
I pel que fa al tema d'habitatge, és a dir, per a llogaters, propietaris, les hipoteques també desgraven?
Vinga, este és un gran melón.
Vaja.
Les hipoteques no desgraven des de fa molts anys. Els que van tenir la fortuna, dic la fortuna o no, perquè aleshores en aquella època també les hipoteques eren molt cares, com comencen a ser ara actualment, no? Mm. Però les hipoteques que es van constituir fins al 31 del 12 del 2012, totes aquelles hipoteques desgraven, tenen una deducció fiscal molt important a la renda. Posteriorment, tots els propietaris que han comprat a posteriori no tenen dret a deducció a la hipoteca. Però, per contra, malgrat aquest ja no, els que van comprar prèviament tenen dret a la deducció hipotecària fins al final de la hipoteca, fins a l'amortització final.
I en el cas de, dels llogaters, quines són les situacions o quines són les persones que es poden beneficiar d'algunes deduccions que es poden fer?
Les deduccions de lloguer, si en parles de llogaters, sí. Hi ha dos tipus, sobretot en les deduccions catalanes. Hem de tenir en compte respecte a la declaració de la renda, que la declaració de la renda és un impost estatal, d'acord? I per tant hi ha unes deduccions generalitzades respecte, que són iguals per tot l'Estat, d'acord? Però després les diferents comunitats autònomes tenen competències per legislar sobre certes deduccions. Per tant, a vegades quan parlem de lo que es pot deduir un habitant de la Comunitat de Madrid, té moltíssimes més deduccions que un català. A Catalunya, els arrendaments, respecte als arrendataris, tenen deducció. Els menors de 32 anys, amb unes que cobrin una quantitat inferior, crec que és de 30.000 euros, però parlo de memòria, ¿vale? I respecte als majors de 65, crec, que també tenen dret a una deducció. Això respecte als arrendataris. I després, respecte als arrendadors, aquests tenen la possibilitat de reduir-se la declaració dels arrendaments que han rebut al llarg de l'any en un 60%. Això canviarà respecte a l'any 2024, que ja sabeu que la llei de vivenda, aquesta reforma tan important que s'ha produït fa uns petits mesos, canviarà tota la fiscalitat dels arrendadors, però això ja serà per la vida.
Sònia, no ens queda temps, ja de fet ens hem extralimitat, però sí que m'agradaria que...
No,
perquè és una informació superimportant, però sí que m'agradaria donar-te la possibilitat que si hi ha algun consell que creguis que fora bo transmetre a l'audiència.
Doncs jo tinc un consell que crec que és rellevant i que m'agradaria que pogués arribar a tothom. Tenim la certesa, que no és la veritat, de que mentre més aviat preparem la renda i la presentem, més aviat cobrarem. I, bueno, per desgràcia, no ben bé sempre és així, malgrat que en ocasions ens doni la sensació que és perquè l'hem presentat molt d'hora. El més important, per sobre de tot, és tenir en compte que les dades fiscals que té Hisenda de nosaltres no sempre són les reals, les correctes, d'acord? I no sempre són les úniques que hem de declarar. Hem de tenir en compte que les dades fiscals es nodreixen d'altres que donen informació a Hisenda, que per desgràcia, moltes vegades pot ser que no ho hagin fet correctament o no siguin suficients. Per tant, jo recomanaria, sobretot, tranquil·litat, tenir molts mesos per endavant, que passen molt ràpid, és cert, per tant, l'important seria que revisin bé les dades, que recordin del que hem fet al llarg del 2023, que escoltin la ràdio, sobretot que hi ha informació de professionals que intentem d'alguna manera portar aquesta informació als habitatges del resta de la gent i que tinguin molt en compte si el que declaren és correcte. També, sobretot, les novetats que han passat a casa. Recordem que l'impost de la renda és un impost personal i econòmic. Mm-hmm. Si tenim un fill en el 2023, si ens ha mort un familiar el 2023, tot això influeix perquè hi ha deduccions pels virus durant 2 anys després de la mort del cònjuge. Per tant, tot és important. No deixem per l'últim dia, però no cal córrer.
Sònia, molt interessant. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al Connectats i que vagi molt bé la campanya. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, Carme, igualment, moltes gràcies per atendre'm.
Adéu-siau.
Adéu-siau.